Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. Per protegir la regió metropolitana de Barcelona dels incendis, caldria recuperar 17.000 hectàrees de conreus. Aquesta és la principal conclusió a la qual ha arribat un estudi del CREAF liderat per Josep Maria Espelta. El té al telèfon la nostra companya Júlia Ramon. Bona tarda.
Bona tarda. Les dades preliminars d'aquest estudi apunten que recuperar els cinturons agrícoles de la regió metropolitana de Barcelona podria disminuir en un 30% la connectivitat del foc en cas d'incendi, alhora que millorar la biodiversitat i economia local. A continuació en parlarem amb el mateix autor. Molt bon dia, Josep Maria Espelta.
Hola, bon dia.
Quin paper juguen els espais oberts per ser tan determinants segons aquest informe a l'hora de frenar un incendi?
Bé, els espais oberts són fonamentals per disminuir aquesta connectivitat entre els boscos i, per tant, evitar que els incendis progressin i, a més, que a la vegada que es progressen, doncs es tornin més violents.
I com ho fan? És a dir, com actua, no?, el foc una vegada arriba en aquest espai obert, no?, en aquest camp? Doncs una mica, doncs, com actua i com es frena?
Bé, el que passarà és que quan aquest incendi progressa, doncs, a l'arribar en aquestes zones de conreu o de pastura, doncs, aleshores ha de canviar el seu comportament perquè, doncs, no hi ha matollars, no hi ha arbres, i aleshores, doncs, ha de disminuir. I tot i que, doncs, en alguns casos, alguns conreus, sobretot, doncs, si són de cereals, doncs poden cremar també, o bé fins i tot el foc, doncs, pot saltar aquest conreu, doncs no deixa que és un sistema, doncs, efectiu per protegir-nos dels incendis i també per afavorir, doncs, que els medis d'extinció, els bombers, doncs, hi puguin actuar.
Segons el seu estudi, caldria recuperar fins a 17.000 hectàrees a la regió metropolitana de Barcelona. D'on surt aquesta xifra?
Sí, nosaltres el que hem fet és agafar tota la zona de boscos de la regió metropolitana de Barcelona, que aproximadament són unes 160.000 hectàrees de boscos, i aleshores hem projectat com aquests boscos aniran creixent, aniran canviant en els propers anys, fins a l'any 2050, i com també, doncs, es aniran veient afectats, doncs, pel canvi climàtic, per exemple, per les sequeres. I aleshores, doncs, el que fem és, sobre aquests mateixos mapes, situem aquelles zones que ara són bosc, però que en els anys 50 del segle passat, doncs, havien sigut conreus, i més tard també, i que es van anar abandonant progressivament. I aleshores el que fem és fer diferents simulacions on anem recuperant aquests conreus, sobretot especialment al voltant de les zones urbanitzades, i veiem quin efecte té sobre aquesta connectivitat del foc. I aleshores el que podem veure és que si recuperem aquestes 17.000 hectàrees en 25 anys, vull dir que tampoc és tant, perquè la primera xifra pot semblar molt impressionant, però estem parlant d'una zona molt gran i de molts anys, doncs aleshores el que aconseguim és disminuir aquest 30% la connectivitat del foc i estar més protegits.
I no sé si hi hauria, doncs, una mica alguns llocs estratègics, és a dir, aquestes 17.000 hectàrees on s'haurien de recuperar, no?, perquè siguin el màxim eficient possible.
Sí, en l'estudi també es mostra, doncs, clar, això canvia en funció dels municipis, de les comarques, doncs quines són les zones més adients al voltant d'aquestes zones urbanes per intentar recuperar aquests conreus, que avui dia són boscos joves, molt atapeïts, i on el foc es pot propagar, doncs, ràpidament. Doncs aleshores allà es mostren aquests conreus, que són els més interessants de recuperar, no? I després el benefici és doble o fins i tot triple, no? Perquè per una banda, doncs, a més de protegir-nos en cas d'incendi, doncs les zones obertes en el món mediterrani, en el que nosaltres ens trobem, realment són on s'allotja una biodiversitat més alta, no?, d'insectes, de petits mamífers, d'ocells, no? Aleshores, per aquest segon punt també és important recuperar-los. I finalment també, doncs, dintre de tot el context d'intentar, doncs, consumir més aliments de proximitat i disminuir, doncs, per exemple, la petjada que generem amb el seu transport, doncs també intentar recuperar tant de les zones urbanes, doncs també té aquest benefici.
Ara entrarem en aquestes qüestions, no?, també, que són molt interessants, però pel que fa encara al tema dels incendis, no?, una mica, el fet de que hi hagi hagut aquesta sequera tan important en els darrers anys ha incentivat encara més, doncs, la necessitat de fer, doncs, aquests camps oberts, aquests cinturons agrícoles. És a dir, si no hi hagués la sequera, potser no seria tan important tenir com aquests espais segurs, no?, per evitar incendis?
Bé, sí, el canvi climàtic realment ens està posant de manifest i ens està posant de banda un escenari que ens era desconegut fins ara, no? I aleshores, per exemple, doncs, aquests tres darrers anys d'intenses sequeres, doncs, el que han generat també és, doncs, molta mortalitat d'arbres. I clar, inicialment, doncs, part d'aquests arbres que estan secs, doncs, realment poden ser un perill, no?, pels incendis. Aleshores, en molts casos, doncs, l'administració ja està retirant-los i està actuant, i aleshores, paradoxalment, aquestes zones que s'han vist afectades per la sequera i que haver-hi hagut aquesta mortalitat d'arbres, doncs, ha disminuït la seva densitat, doncs també poden contribuir en el futur a actuar, doncs, dintre d'aquest sistema de prevenció d'incendis.
I quines serien les zones, doncs, més urgents ara mateix, no?, dintre del final de la regió metropolitana de Barcelona? És molt extensa, doncs, alguns punts més concrets?
Sí, sobretot les zones més importants on aquest tipus d'actuacions tindrien més beneficis, doncs, és, per exemple, tota la zona del Baix Llobregat, els vessants de la Serra de Collserola, també a l'Ordal, a cavall entre la zona del Garraf i de l'Alt Penedès i en tota aquesta regió, no? Per exemple, al Vallès Occidental també hi ha algunes zones properes, doncs, per exemple, a Sant Llorenç del Munt o altres massissos on seria interessant actuar, però encara al Vallès, sobretot, el que és important és mantenir les restes d'aquest mosaic agrícola que encara hi ha per aquesta possibilitat de prevenir els incendis.
I fins quin punt és possible, no?, tenir això, tenir aquests cinturons agrícoles a un curt termini? És a dir, què s'hauria de fer, no?, per poder tenir aquestes 17.000 hectàrees, per poder-les recuperar, o si la majoria d'elles, com aquell qui diu, estarien disponibles per començar a aplicar aquest sistema ja?
Bé, amb això l'administració, per exemple, doncs, la Diputació de Barcelona té diferents projectes en marxa, en el sentit d'intentar recuperar aquests terrenys agrícoles, aquest banc de terres, i aleshores, doncs, a partir de diferents incentius, doncs afavorir el seu conreu, no? Realment és una tasca difícil, perquè a vegades, doncs, aquestes zones que estan precisament a prop de les zones urbanes, doncs, són molt llamineres en quant a pensar en el seu desenvolupament futur, doncs, per exemple, doncs, per infraestructures o per polígons o per incrementar l'urbanització, però d'aquesta manera, doncs, no resolem el problema, no? Aleshores, és mica en mica, i a partir de polítiques com les que s'estan intentant posar en marxa, doncs, i de diferents projectes, doncs, intentar fer aquesta recuperació poquet a poquet.
Perquè no sé si aquest estudi, doncs, l'heu traspassat, no l'heu exposat, l'heu enviat a algunes administracions per intentar incidir una mica en aquestes polítiques.
Sí, en aquests moments l'estem compartint amb diferents sectors claus del territori, també esperant tenir el seu retorn i tenir, doncs, les seves opinions, i a partir d'aquí, doncs que pugui servir realment per dissenyar aquestes actuacions i afavorir, doncs, que es portin a terme.
Mm-hmm. Com comentava abans, no, li agafa una mica el fil, aquest sistema no, també comportaria altres beneficis a nivell de biodiversitat.
En el món mediterrani, en el que ens trobem nosaltres, doncs la biodiversitat més gran es troba associada en aquests paisatges de mosaic agroforestal, en aquests paisatges tan culturals que s'han anat construint doncs, amb l'activitat dels nostres avantpassats i les seves pràctiques agrícoles i ramaderes, i no precisament tant en el bosc. No? El que passa és que a vegades tenim una imatge dels nostres boscos que és una mica la imatge dels boscos tropicals, com si fossin realment allà on hi hagués la biodiversitat més gran, no? I moltes vegades, o de fet, la biodiversitat aquesta més important, doncs la trobem això, entre aquests conreus, en aquestes zones de contacte, d'interfàs entre el bosc i els conreus, en aquests marges, en tots aquests llocs on tenim doncs, una diversitat més gran, doncs això, d'insectes, de papallones, de pol·linitzadors com les abelles, que són tan importants pels conreus, també de petits mamífers i d'altres de mida mitjana, com els toixons, etc. Doncs realment és el nostre patrimoni més important de biodiversitat i tots els estudis doncs, indiquen que precisament va a la baixa per la desaparició d'aquest mosaic agrícola.
Aquest mosaic agrícola no està conformat tant per terrenys, per sòls públics com privats, quan parlen tant en el cas dels incendis com en el cas de la biodiversitat. Quan parlen de tot això, fan referència també als privats i en aquest cas una mica com es podria doncs, gestionar no, tot això?
Sí, clar, majoritàriament són zones privades i aleshores, clar, cal estar molt amatent i ser molt sensible a tota la problemàtica doncs, que precisament el món agrari català doncs, està trobant en els darrers anys. No? Llavors, el primer que hem d'intentar és que no es perdin més zones de conreu. Això és el primer. No? Després que hi hagi un relleu generacional i que realment doncs, vull dir, aquesta activitat continuï. No? I després, doncs, amb la mesura del possible, doncs, que la puguem anar ampliant i afavorint de cara al futur, no?
Josep Maria Espelta, autor de l'informe, moltes gràcies per haver-nos detallat una mica més aquestes dades.
Moltes gràcies a vosaltres.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Que no puede darme tirado. Siento que aunque gane, nunca noto que gana. Porque siempre llueve y no sé qué hacer. Ya no sé cómo puedo aprender. Ya no sé dónde meter esta vez. Siento que no puedo volverme a ver. No puedo. Siento que no quiero volverme a ver. No quiero.
A la tarda, no et deixis.
Menjar bé i de manera equilibrada en el dia a dia no sempre és fàcil, sobretot quan la rutina és frenètica i el temps escasseja. Per això iniciatives com Foodlona estan canviant la manera com entenem l'alimentació diària, oferint opcions de menjar casolà, saludable i de qualitat per a aquells que busquen una alternativa pràctica sense renunciar al sabor ni a la nutrició. Marxem fins a Badalona per parlar amb Miquel Antoja, cuiner i pastisser, i a més copropietari de Foodlona, i amb la nostra companya, l'Anna Clarà. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb trucada amb el Miquel Antoja. Què tal, Miquel? Com estàs?
Hola, bona tarda, Carme.
Mira, primer et volia preguntar com va néixer aquesta idea de Foodlona. És a dir, què és?
Doncs Foodlona és un concepte de menjar per emportar que neix el 2018. Al final jo era autònom, volia centralitzar els meus serveis, ja que tenia forces demandes, però no tenia una cuina central. Llavors va venir un amic meu que es diu Sergi, que va dir que volia formar part de fer un negoci conjuntament, i juntament amb la meva dona Mireia, doncs vam decidir que el concepte fos això, un menjar per emportar.
Quina diries que és la seva filosofia?
Doncs la filosofia, des del primer dia fins a dia d'avui, que encara la respectem, és treballar amb producte fresc, amb bones matèries primes, elaborant receptes que podrien estar a restaurants de 1, 2 i 3 estrelles Michelin a l'hora d'aplicar segons quines tècniques de cuina, els processos i tot, i sobretot servir fresc. Elaborem, no congelem res del que elaborem, elaborem i venem menús diaris, plats de carta i càtering.
En relació amb això dels productes frescs que m'has estat comentant, els ingredients que utilitzeu que són de proximitat o ecològics?
Una mica de tot. Al final depèn de l'ingredient que utilitzem. Sí, no som especialistes en proximitat i en ecològic, però sí que ho toquem tot una mica.
Quins són els principals valors? Que perquè ara mateix, per exemple, nosaltres a qualsevol cantonada que vagis, no, et pots trobar com una empresa de menjars per emportar. Llavors et vull preguntar que quins són els principals valors que diferencien Foodlona dels altres serveis de menjar per emportar?
Una mica el que et comentava abans, al final intentem elaborar receptes amb ingredients de qualitat i amb procediments ben complexes per aconseguir la màxima qualitat que podries trobar en un restaurant on aquell plat, com per exemple el nostre melós de vedella, ben servit i ben emplatat, en un restaurant on els coberts fossin de plata, mantel de lino i estigués dins d'una hotelena de luxe, una cadena hotelera de luxe, aquell plat valdria, doncs, a la carta 55-65 euros, aquells 130 grams de carn ben cuinada. Doncs nosaltres ho fem en un format amb un packaging biodegradable que per 11-13 euros tens la mateixa qualitat que podries trobar allà en un, per emportar.
Perquè quins tipus de plats oferiu? És a dir, la vostra carta en què es basa o el vostre menú?
Doncs nosaltres tenim de dilluns a divendres a les dues tendes, a Foodlona Badalona i Foodlona Barcelona, 6 primers, 6 segons i 3 postres amb opcions veganes i vegetarianes per al menú del migdia, Els caps de setmana, que només obrim a Badalona i a Barcelona no, tenim una carta molt consolidada amb els nostres best-sellers, que és el que ve a buscar la gent, amb plats tradicionals com els canelons de tres carns, el melós de vedella, amanides, una mica de tot, hi ha bastanta varietat. Sobretot també toquem els postres i les croquetes, també ens agrada molt fer-les. I a part d'això, doncs, també tenim una carta de càtering, i tot i tenir la carta de càtering amb diferents ítems, que la pots personalitzar al teu gust, ja sigui per un event o doncs, per una ocasió especial, també ens agrada fer grans events, com ja vam fer la Copa del Rei de la CB aquí a Badalona, per 5.000 persones, cuina per 5.000. Després també ens agrada que ens reptin, no? Aquest any, per exemple, sí. Fem dos casaments ja tenim tancats dos casaments, i nosaltres no tenim una pàgina web de casaments o els oferim. Hi ha gent que ve i diu, ostres, vull casar-me amb vosaltres, i li fem un menú personalitzat i el que necessitin.
M'has dit que oferiu opcions, no?, per persones amb necessitats dietètiques específiques, com poden ser els vegans. Pels celíacs, també?
Sí. Tenim molt poca oferta sense gluten i treballem en un obrador on hi ha contaminació creuada, o sigui que realment no som especialistes, però sí que ens adaptem si ens ho encarregues amb temps, i en el menú sempre intentem tenir, igual que a la carta, plats amb opcions sense gluten i vegetarianes.
Perquè quin és el procés d'elaboració dels vostres plats?
Doncs des de que el procés comença, des de que compres la millor matèria prima, elabores les receptes del menú, per exemple, setmanal o del cap de setmana, i les acabes al dia, no? O sigui, al final, si tu has de servir uns canelons, aquella farsa, fas la beixamel el mateix dia, els gratines el mateix dia, i tindries el resultat òptim. Seria una mica el procés així de precuinar dies abans, que pots jugar amb diferents processos, i el mateix dia sempre acabar-ho tot al moment.
Molt bé, anem a rebobinar una miqueta. Des de que vau llançar el projecte, quina ha estat la resposta del públic?
Bueno, en principi hem de dir que sempre va cap a millor. Aleshores, és un model de negoci que muta molt. Què vol dir? Que cada any té unes necessitats diferents, com tots els negocis. Llavors el que ha de passar és que les persones que hi treballen el dia a dia sàpiguen adaptar-se a les noves necessitats. A les noves necessitats de què vol la gent. Un any la demanda de menús és una i la de càterings és una altra. Un any la gent va molt pel carrer o van passar una pandèmia. A la tenda de Barcelona van viure les obres de quasi dos anys de com es construïa a carrer Girona una illa verda. I de cop no tenia accés la gent a entrar a la tenda. I teníem que reinventar-nos per fer unes altres coses. La benvinguda sempre és bona, però des de dins internament has d'anar fent una mica l'equilibrista, adaptant-te a tot el que passa a fora dia a dia.
M'has tret el tema de la pandèmia. Creus que arrel del que va passar ha canviat la manera en què la gent consumeix el menjar preparat?
Crec que no. Crec que es va fer una mica el boom, perquè al final hi havia moltes empreses que o treballaven menjar preparat o no tenien res per treballar. Però crec que no per la pandèmia hi ha una necessitat o adaptació de la gent a que cada cop cuina menys i cada cop compra més. I jo sóc un usuari d'aquests, també m'identifico així, perquè jo compro menjar prepreparat. Per mi, jo vaig de restaurant entre 4 i 6 vegades a la setmana, i al final això és que o no tens temps per cuinar o vols provar coses noves o no t'agrada cuinar, cadascú té el seu motiu, no? El meu ja saps que és provar coses noves, agafar idees i, com a bon disfrutant que soc, disfrutar d'un bon àpat i que t'ho facin ja després de tantes hores cuinant, doncs també ens agrada que ens ho cuinin.
S'agraeix, sí. Com funciona el servei de comandes i lliurament? Perquè estan mirant per la vostra web i hi ha opcions per a empreses i particulars, no?
Sí, vam crear arrel d'una demanda d'una empresa, una cantina digital, que és molt interessant i funciona molt, I és que les empreses, moltes empreses que mengen a l'empresa, vam fer una pàgina web adaptada a aquestes necessitats perquè sigui molt fàcil escollir el teu menú personalitzat, el teu primer, el teu segon, o un plat únic, mesclat amb un postre, amb beguda, amb pa, amb coberts, sense coberts, o sigui, pots moldejar-te un menú personalitzat i rebre'l a la teva oficina de Barcelona i els radadors entre 10 del matí a 1 del migdia. És un sistema que funciona molt bé i que la gent està agraït molt.
Quins són els majors reptes als quals us heu enfrontat fins ara?
Doncs la pandèmia va ser molt dura, va ser en tots sentits, perquè nosaltres anàvem a obrir Barcelona a principis d'estiu de 2020, i com que va passar això al febrer-març del 2020, se'ns van retrasar les obres molts mesos per falta de gent treballant. Al final tu estàs fent ja pagaments i, i les coses no avancen ni neixen. Després seguia arrencant força, cosa que veníem d'això. Això seria una cosa. Com t'he nombrat abans, hem fet un parell d'events com la final de la Copa del Rei de l'ACB i un altre així multitudinari d'entre 3.000 i 5.000 persones. Això són els reptes més importants perquè al final és demostrar en molt poques hores barra dies que quilos i quilos i tonelades de menjar surtin bé, cada dia en bon estat i alimentin a tantes persones i que tothom quedi satisfet. Això són els reptes més difícils que hem fet.
M'has dit que teniu una botiga física tant aquí a Badalona com a Barcelona. Teniu previst expandir-vos a altres ciutats o ampliar la vostra oferta de productes?
Sempre. Des de l'inici, des de que vam aparèixer a Badalona i per sort vam tenir una molt bona rebuda i a dia d'avui podem encara estar gaudint de que tenim uns veïns que repeteixen i que els hi agrada i que a nosaltres ens agrada també cuinar per ells. Sempre ha sigut un objectiu obrir diferents punts de venda. L'únic que a vegades una cosa és el que un vol i l'altra és el que es pot.
Clar.
Ens agradaria estar i arribar a més llocs i també anar fora de Catalunya si fes falta.
I ja per anar acabant, què li diríeu a algú que encara no ha provat Foodlona? Com l'animaríeu a provar?
Doncs molt fàcil. Al final l'animaríem a que comencés per el menú de entre setmana, que li salvaríem un àpat, li salvaríem embrutar la cuina aquell dia i menjar un plat fresc i diferent, que segurament no hagi provat mai, perquè anem canviant tots els plats i hi ha molta varietat. Tenim plats tradicionals, plats orientals, una mica de tot. I si li agradéssim i el conquistéssim, doncs l'animaria a no només venir un cap de setmana i fer un arròs per amics, per família, per 6, 8, 10 persones i amb un pastís de postre, croquetes i fer l'experiència completa.
Molt bé, doncs Miquel Antoja, cuiner, pastisser i copropietari de Foodlona, moltes gràcies per explicar-nos no, aquest nou projecte teu, que esperem que et vagi molt bé i moltes gràcies per passar-te pel Connectats.
Moltíssimes gràcies a vosaltres sempre, gràcies.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
El meu detonant, els peus deixen el terra, estem a menys d'un pam. La possessió ens travessa amb el poder del llamp, la veu encès entona un cant que no mor mai. Cremem la nit, l'amor en peu de guerra, trenquem el llit, puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang. El somni que ens impulsa és més fort que la por. L'univers sencer vibra mercè d'un so. Avui la realitat supera la ficció. Avui ens oblidem del món i de qui som. Cremem la nit, l'amor en peu de guerra. Trenquem el llit. La vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang. Amunt, creuant el cel més blau. T'està esperant la teva estrella. I anirem junts, sentirem el cor en pau. I ens omplirà la llum més vella. I ens esclata com un gran Big Bang.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Hola, sóc la Júlia i ahir era una de les espectadores que van a veure una de les sessions del musical Maricel. El recomano moltíssim perquè, a banda de la seva qualitat i professionalitat artística, doncs també crec que inculca uns valors molt necessaris en la societat en què vivim actualment. Així que us deixo l'himne dels Pirates, l'himne de Maricel, d'aquest musical de Dago Llegom, que abaixarà la persiana ja aquesta temporada. Per tant, últimes oportunitats per veure'l, per anar-vos posant en el paper.
El mar és com un desert d'aigua, no té camins ni té senyals. El mar és un desert d'onades, una lluita sorda i constant. És el mar la nostra terra ferma.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui l'Albert arriba a l'hora, em dona el cava i el poso en fred. I arriben l'Héctor i la Clara, porten la nena dormida en el cotxet. I obro la porta a la Judit, avui ben sala, m'encanta el teu vestit. I va arribant tota la colla, quan sona a taula, trec el sopar. Un menjar exquisit, vull provar aquest vi. Qui vol cafè, hi ha gin tònics també. I juguem al joc d'aquelles nits d'estiu. No parleu tan fort que la nena dorm. I l'Héctor diu, jo mai, mai he desitjat fer un petó a la Judit. I afegeix, jo mai, mai he desitjat que deixés el seu marit. Tothom em mira i ningú veu. I aquell dard emmetzinat se m'ha clavat al cor i ho reconec i faig un glob. I veig que tots riuen de cop, però la Judit aixeca el got. Em mira i diu, jo mai, mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. Jo mai, mai no he pensat que seria més feliç al teu costat. I jo em congelo i ella veu.
Connectats amb Carme Reverte.
Fa bona estona hem passat per Badalona i ara hi tornem, perquè aquest cap de setmana arriba una de les festes més esperades de l'any. L'Ateneu Sant Roc és un punt de trobada imprescindible per viure aquesta celebració amb tota la seva màgia i diversió. Enguany s'han organitzat diferents activitats per fer gaudir a grans i petits, entre elles una gincana de tarda amb tallers de pintar màscares, ball i un fotocall per immortalitzar els moments més divertits. Però aquesta festa va molt més enllà d'un sol dia. És una tradició plena d'història i significat per a la comunitat. Marxem novament fins a Badalona per parlar amb Maria Plasencia, educadora del centre Ateneu Sant Roc, i amb la nostra companya Ana Clara. Molt bona tarda de nou.
Bona tarda, Carme. Estic aquí amb Maria Plasencia. Què tal, Maria? Com estàs?
Hola, bona tarda.
Tu ets educadora del centre de la Fundació Ateneu Sant Roc. Com és viure tradicionalment el Carnestoltes aquí?
Bé, doncs crec que el Carnestoltes és una festa tradicional que permet treballar moltes coses amb els nanos i crec que és una oportunitat per incloure-ho dintre de la nostra programació, tot i que no fem una activitat potser de sortir al carrer, però sí de forma interna, és un bon moment per celebrar.
Quina importància dius que té aquesta festa per la comunitat del barri?
Doncs penso que és un moment de compartir, de trobar-nos, de celebrar, no? Al final és disbauxa i és ganes de passar-ho bé i com trobar-nos entre una mica entre tots, no? Fer una mica de colla, perquè treballem, hi ha infants i joves de diferents projectes, llavors aprofitem aquestes festes per juntar-nos i conèixer-nos també de forma transversal els diferents projectes de la Fundació.
Et vull preguntar, recordes algun moment commemorable d'altres edicions que hàgiu fet de Carnestoltes?
Bé, anteriorment potser sí que se celebrava quan es feia la rua, no? I sorties, doncs recordes aquell moment de preparar-te una disfressa i sortir fora. Jo crec que ara ha canviat una mica perquè ja sí que s'ha inclòs molt a les escoles el fet de sortir i fer una rua, llavors hem reversionat el Carnestoltes per no tornar a fer el mateix que ja fan amb les escoles, però sí que recordo això d'anys passats.
Això t'anava a preguntar justament, perquè aquest any ja no esteu involucrats en la rua de Carnestoltes.
Bé, ha sigut així. Crec que és això, que al final ells ho fan en horari escolar, no? Que fan escola, que surten al barri i passegen amb les famílies. Llavors, tornar a fer el mateix des del centre, doncs, ens semblava com repetitiu, en el sentit que ja ho fan un cop. Llavors, doncs, tampoc els traurem una disfressa que ja porten molts, ja venen disfressats de l'escola amb disfresses superboniques. Treure'ls la disfressa per tornar a fer-ne una altra era com que no en tenia sentit, no? Llavors, pues, recuperar, o sigui, seguir celebrant, però d'una altra manera, i fer-ho a través del joc i a través d'altres activitats, doncs creiem que era com més adient.
Exacte, justament aquest any heu organitzat una gincama, no?, que es farà aquest dimecres. En què consistirà? Fes-nos 5 cèntims.
Doncs ens ajuntem als diferents grups d'infants i joves de la Fundació i fem diferents proves a dintre mateix de la Fundació. Doncs que una serà més a través de creativitat i coses més plàstiques, de fer un rei reina de Carnestoltes comunitari. Una altra, doncs, potser serà una prova de córrer i anar disfressant els membres del teu equip. Ja no serà com un fotocall en el que hem de fer la fotografia més divertida amb diferents elements que trobin a la sala i muntar una coreografia carnavalera, que al final això és el divertit, no? I al final, doncs, això, anar-nos dividint per grups i que tots passin per tot i fer festa.
Perquè quin tipus d'infants poden anar? És a dir, poden anar des de nens petits fins a adolescents?
Sí, a veure, els projectes que estaran involucrats són Centre Obert Infantil, Centre Obert Joves i Aula Oberta. Són grups d'infants des de primària, des de 6 fins a 12, i després joves des del primer d'ESO fins al batxillerat. I són nens i nenes, infants i joves, que porten en aquests projectes des del setembre, des de l'inici de curs. Llavors, aquesta activitat forma part, doncs, dintre de la programació per celebrar amb el teu grup en el que portes fent activitats diferents des del setembre, doncs aquest dia, doncs, ens barregem entre tots una mica i així fem una cosa conjunta.
Entenc que llavors els grups d'ara de Carnestoltes, per exemple, també van fer activitats per Nadal, és a dir, el mateix grup, no?
Sí, exacte. Sí, són els grups que tenen el seu grup diari i després en les festes concretes, doncs Castanyada, Nadal, Carnestoltes, de més, doncs intentem sempre buscar alguna activitat que ens unegi de forma transversal, com perquè sapiguen que formen part tots de la mateixa fundació, no? I que coneguin altres projectes i altra gent.
També m'has comentat que fareu un taller de pintar màscares. Per què heu decidit fer aquest tipus de tallers aquest any?
Sí, aquest en concret el farem els matins amb els bebès, amb els petita infància, que aprofitarem fer una activitat plàstica amb ells, de pintar amb diferents colors, i després aprofitarem per fer màscares i que els ensenyi a les seves mares. Els infants que estan als matins són nens i nenes que les seves mares estan estudiant català o castellà, i mentre estan a les seves classes estudiant, doncs estan en un espai adreçat a 0-3 anys, i amb ells serà la nostra manera de celebrar el Carnestoltes amb ells a través d'aquest taller.
Vull preguntar també, perquè doncs, l'audiència es faci una miqueta d'idea, a part de les activitats d'aquest any, quines altres propostes heu fet anteriorment per celebrar el Carnestoltes?
Bueno, s'ha fet de tot. S'han fet altres tipus de gincama, tant dins del centre com fora. S'han fet rues, s'han fet activitats amb ball, una mica de tot. Hem passat per totes les versions, sí.
I com ha estat la resposta de la gent al llarg dels anys? És a dir, s'ha notat un augment de participació arran de les activitats que heu anat fent?
Jo crec que són ja persones, o sigui, infants i famílies que estan molt arregades al centre. Cada any tenim gent nova. I el fet de fer aquestes festes el que fa és com afiançar-te'ls o saber que participar en aquestes festes els fa involucrar-se més en l'activitat diària. No sé si justament aquesta festa és la que fa que vinguin més després o no, però sí que fa que els infants doncs, tinguin, no sé, com fidelitzar el que vulguin venir.
I quin impacte creus que té tot això en la comunitat?
Doncs jo crec que és un impacte positiu i necessari, perquè al final, sobretot en barris com el barri de Sant Roc, en el que potser la imatge sempre és des d'una vessant negativa, el fet de fer festa i celebrar i viure la part engrescadora de la vida, crec que és bàsic, no?, i necessari per tots els infants i joves del barri.
Quin paper creus que juguen els infants i els joves en aquesta celebració?
Bueno, crec que és la base i el motiu principal, no? O sigui, són ells dels que surt i pels que surt la festa, i que és necessari mantenir-la com a tradició perquè la segueixin disfrutant.
Creus que el Carnestoltes pot tenir també un valor educatiu més enllà de la diversió?
Sí, 100%. Crec que és un moment això de saber passar-t'ho bé amb l'altre, del gaudi, no? Crec que també és educatiu saber a través del joc la creativitat, imaginació...
Clar, al final també, vull dir, també conviuen amb altres nens, vull dir, estan amb ells, han de parlar,
exacte,
han de comunicar-se...
Exacte, sí.
I com valoreu aquest impacte d'aquestes festes en la cohesió social del barri? Ja m'has dit que el barri de Sant Roc, no?, potser està com mal vist. Llavors, en aquest sentit, com valoreu aquest impacte?
No, sempre és jo crec que celebrar de sortir al carrer, a fer festa, a jugar, a omplir els carrers amb aquesta vessant positiva i de construcció, crec que sempre és necessari i és bàsic.
Finalment, per què creus que ningú s'hauria de perdre el Carnestoltes de l'Ateneu Sant Roc aquest any?
Bé, doncs, perquè crec que és un moment de diversió i de ganes de passar-nos-ho bé i d'incloure-ho dintre de les nostres festes tradicionals, que ens haurà de celebrar-ho.
Doncs Maria Plasencia, educadora del centre Ateneu Sant Roc, moltes gràcies per explicar-nos doncs, tot el que feu en el centre i per passar-te pel Connectats.
Perfecte, moltíssimes gràcies.
Thank you. plovent. Si ens mirem, es congela el temps tan rebel i m'obres les portes del cel. Hem ballat fins a l'infinit, hem gaudit i ens ha faltat nit. Ets la mel que s'escalfa i fon el gel. Al matí m'agrada quan encara no hem dormit i ens esmorzem a poc dins el teu llit. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats. És quan embogim, ens trobem. Quan ens perd l'instint, som dos gats que fugim saltant terrats. No hi ha port on poder atracar un vaixell que no sap on va, naufraguem i ens deixem endur pel vent. Si ens traiem la roba és quan tenim superpoders i per una estona som els reis de l'univers. La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art i ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Bé, doncs aquí s'acaba aquesta edició de dilluns del Connectats en aquesta última setmana del mes de febrer. Demà més, quan passin 3 minuts a les 4 de la tarda, tornarem a estar connectats. Gràcies a tots. Adéu-siau.